Las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Ja arribarem a dos quarts d'una del migdia. Gràcies, Carlos. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Estrenant aquest dilluns, dia 15 d'abril. Bueno, estrenant, no estrenem estrenant, estrenem la tarda, al migdia, en tot cas, no? No estrenem, ja portem una bona estona de dilluns, però sí, això sí, estrenem setmana laboral des de primera hora, això no cal, eh? I amb temps interessant, també. Després ho explicarem, això del temps. Ara, si em permeteu, pensarem en usuaris de zona de baixes emissions. De seguida parlarem d'això, perquè l'Ajuntament de Barcelona s'està preparant per retornar prop de 140.000 multes a conductors per la sentència contra la zona de baixes emissions. De fet, una petita empresa, va reclamar 46 multes. 46 multes que li van anul·lar. Això és perquè el Suprem va dir que no, que la zona de baixes emissions no estava ben parida, no estava ben posada, i d'això es desprenia que totes les multes que s'havien posat durant tots aquests anys, doncs, no eren vàlides. Bé, total, que aquesta petita empresa va dir que, bé, reclamem aquestes 46 multes que m'han posat i els han retornat prop d'11.000 euros. 11.000 euros, que estaven embargats, doncs 11.000 euros que els hi han tornat. I així estem. I aquesta és la situació de no fer les coses com s'han de fer. Aquesta és la situació de no fer les coses com s'han de fer. La pregunta és si aquest nou consistori, perquè això ve de l'època de la senyora Colau a l'Ajuntament, doncs tenim el senyor Collboni, com seran les coses? S'arreglaran, no s'arreglaran? Hi ha una cosa que tenim tots clara, i és que sí, hem de lluitar contra la contaminació. Sí, hem de lluitar contra un excés de... contra una contaminació perillosa a les grans ciutats, concretament en aquest cas a la ciutat de Barcelona. Sí, però s'ha de fer bé, i s'ha de fer intentant no perjudicar la gent. Això està clar. Ara, la pregunta és, quan realment s'està solucionant el trànsit a Barcelona, realment aquesta zona de baixes emissions està ajudant a que, per exemple, hi ha aquesta promoció de carrils bici, que no estic en contra, eh? No vull que això quedi com que estic en contra. Mireu, només un 3% dels ciutadans utilitzen aquest carril bici. És més que el 0%, és veritat. Però un ciutadà de Barcelona, pot escollir la bici, però no és la majoria. Ni tan sols una... És menys de la minoria que agafa la bici per anar a treballar. Tant de bo poguéssim, eh? Què utilitza un ciutadà de Barcelona? Habitualment utilitza el transport públic, el metro. Habitualment, això diu les xifres, eh? No m'hi meto. Les xifres diuen que la immensa majoria utilitza el transport públic i no utilitza el cotxe privat. I llavors, què hem solucionat? On està el problema? El problema està, possiblement, quan hi ha una saturació de trànsit, en les persones que venim de fora de Barcelona a treballar a Barcelona. I, sobretot, les persones que no tenen una bona combinació de transport públic per anar a Barcelona a fer feina, a treballar. Ja deixo a part els professionals, deixo les furgonetes, deixo transport, deixo les persones que van a un treball on no és necessari un vehicle. Clar, si vius en una zona que no està ben comunicada, on Rodalies falla molt, on no tens una línia de bus adequada, on no arriba una parada de metro, i tens uns horaris determinats, què has de fer? Doncs agafa cotxe. Agafa cotxe. Llavors, s'ha solucionat el problema? Jo crec que no. Jo crec que no, i és molta evidència moltes vegades. Ara, per pressió, ho fas. Avui parlarem d'això, i parlarem d'aquesta zona de baixes emissions, i parlarem d'aquestes multes, i parlarem precisament amb l'associació dels conductors que estan en contra de les restriccions de trànsit. En parlarem de seguida en una estoneta. Benvinguts a Rere Cope Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i amb això i aquesta reflexió sobre la taula us explico el temps que tenim avui. Doncs mireu, després d'un cap de setmana de rècords, després d'un cap de setmana on ahir ja vam assolir molts punts de la geografia, sobretot cap a l'interior, no tant a la costa perquè el mar frena les temperatures i tot i així hem fregat els 30 graus a costa, tot i així els 30 graus amb la temperatura del mar que encara està fresqueta, doncs avui el que esperem ja és una baixada de temperatures. Deixarem aquests 10 graus per sobre del que tocaria per l'època per començar a baixar i les temperatures baixaran. Les temperatures baixaran, fins i tot, avui ja es començarà a notar, sobretot de cara al vespre, demà passat, durant tota aquesta setmana les temperatures baixen i estaran per sota del que tocaria. És a dir, passarem d'estar a 10 per sobre a estar a 2, 3 per sota del que tocaria. Almenys durant el que a partir de demà, dimarts, que ja avui es notarà i a partir de demà important. Conforme el temps, aquesta tarda esperem pluja, esperem ruixats, sobretot a la banda del Pirineu, però Pirineu, que localment poden ser forts, localment poden ser intensos, sobretot a la part central, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà, per aquesta zona els ruixats poden fins i tot tenir component tempestuós, si passen, no estarà plovent tota l'estona, serà una estona de sol i núvols, però que esperem pluja. Demà dimarts tindrem un dia, demà dimarts dia 16, un dia amb un avís, una alerta per vent. Notarem el vent que ve, sobretot a Ponent, allà cap al Priorat, Baix Camp, Tarragonès, hi ha una alerta per intensitat de vent. Bufarà vent i tindrem, sobretot a costa de la costa central cap amunt fins a Costa Brava, un temps d'interval nuvós, entre sol i núvols. No esperem pluja, però sí un dia d'aquests lletxots. És el que esperem d'entrada al dimarts, que per la tarda sí que podem esperar pluja, sobretot a comarques de Girona. Les temperatures, a la baixa, fins i tot, tan van a la baixa que la previsió, el model ens diu que demà dimarts 16, per la tarda sobretot, tarda vespre, s'espera nevada a la Vall d'Aran. Torna la neu a la Vall d'Aran. És una previsió que hi ha, i això diu un dels models. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bona tarda. Doncs aquesta hora no parlem de grans problemes de la xarxa viària catalana. Només queden retencions a la ronda litoral de Barcelona en un tram de 4 a 5 quilòmetres fins a la Barceloneta en sentit Llobregat. Hi havia una incidència que ja s'ha resolt, però encara queden aturades puntuals en aquesta ronda litoral. Abans de deixar destacar que hi ha un camió avariat a la C33 a Montcada i Reixac que talla un carril en direcció a l'Ús de la Trinitat. No hi ha aturades en aquest punt i també hi ha un carril tallat a la C32 a Sitges en direcció a Barcelona per reparació de danys a la via per un accident, però tampoc ens consten aturades en aquesta autopista del Garraf. De moment, això és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta. Que tinguis un bon dilluns.
Adéu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En xifres rodones i generals, l'Ajuntament de Barcelona ha imposat gairebé 400.000 multes per incompliments a l'ordenança de la zona de baixes emissions. Aquestes multes tenen un valor de 51 milions d'euros i van des del gener de 2020, que és quan es va començar a posar en funcionament la zona de baixes emissions, fins al 2023, quan la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·lava la zona de baixes emissions. Per què? Doncs per falta d'informes que valessin les restriccions i accés en l'àmbit geogràfic i massa restricció del tipus de vehicles afectats. És a dir, i aquí hi havia uns quants motius pels quals el Tribunal Superior de Justícia va dir: ei, això no està clar i no es pot fer. Insisteixo, informes que valin les restriccions, per exemple, l'accés d'àmbit geogràfic i massa restricció del tipus de vehicles afectats. La multa, i els que heu patit la multa, era de 200 euros, 100 euros si l'afectat pagaves en un termini de 20 dies, això que fan un pronto pago, no? Si pagues antes, te la rebajo a la mitat. I la multa augmentava a 260 euros si t'enxampaven en un episodi declarat de contaminació de l'aire. En aquests episodis que hi ha per palpols, per alta contaminació, si entres allà, doncs la multa era més cara. Les multes de conductors de fora de Barcelona es van duplicar els residents de la capital. És el que estava explicant abans, qui ve a Barcelona o qui pot s'aturar de cotxes a Barcelona i el per què. Doncs aquí seria una bona dada aquesta, eh? Les multes a conductors de fora de Barcelona van duplicar els residents de la capital. Bé, una vegada exposats els números totals, anem a la realitat. Anem a la realitat. L'Ajuntament ha cobrat 12 milions d'euros, 240.000 conductors sancionats que no han pagat la multa, i qui passa amb els 640.000 que s'hi han pagat? Doncs ara els hi han de retornar. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, José Miguel.
Bé, i què passa amb els que han abonat la multa, aquests 140.000 conductors?
Bé, això de retornar, sí, és el que demanen, doncs, però l'Ajuntament, en aquest cas, vol argumentar la fermesa dels actes administratius. Però, abans de tot, jo sóc un home, com saps, José Miguel, amb favoritismes de tot, i la zona de baixes emissions va provocar la meva multa de trànsit favorita, la número 1.
Ah, sí?
La número 1. Sí, home. A l'octubre del 2023, la zona de baixes emissions va multar un vehicle de més de 20 anys d'antiguitat i que no tenia la etiqueta mediambiental de la Direcció General de Trànsit a l'Avinguda Meridiana amb un divendres laborable. Per tant, doncs, era justa. Escolti, 20 anys, vostè no podia passar a les 12 del migdia per l'Avinguda Meridiana perquè el seu vehicle tenia més de 20 anys d'antiguitat. Però el conductor deia, però escolti, és que jo no havia passat, que sí, que aquí està la fotografia, vegi el testimoni, el valor, la fotografia. Quin problema hi havia, José Miguel? Que aquell cotxe estava amb un remolc d'una grua.
Ah!
No se n'en recorda vostè que aquell cotxe estava averiat. Sí. El pobre conductor va deixar el seu vehicle per anar al garatge i aleshores el van remolcar amb una grua i una de les 70 càmeres de lectura de matrícula a la que estava l'Avinguda Meridiana, clac! Li va fer la foto i posteriorment la multa?
Ara me'n recordo aquest capítol. Ara me'n refrescat la memòria. Sí, sí, espectacular. Va ser una d'aquests capítols sonadets, eh?
És la multa de trànsit preferida, la número 1?
És la més graciosa, entre cometes.
Surrealista?
Surrealista, sí, sí, perquè al que li tocava la multa, suposo que cap gràcia no li va fer, això segur. Val.
Cosa que Dimunt va provocar, suposo, en algunes administracions la doble multa. És a dir, quan treies un cotxe, donar un passeig per la zona de baixes emissions i també foto aquí, foto allà i dos multes. No ho sé si això va provocar, no. Això ja és tirar d'humor, però el que sí és la realitat, doncs, és la fotografia al cotxe grua. Retirat aquesta anècdota, però real, doncs sí, a hores d'ara, què passa amb les 140.000 multes dels ciutadans exemplars que han pagat la seva sanció? La resta, finalment, no tenen problema, però qui ha pagat se sent molest. Hagi pagat a 100 euros, en aquest cas, pel termini del 50%, 200 euros, o fins i tot alguna amb algun recàrrec, no? Més de 200 euros. Hores d'ara, l'Ajuntament, doncs, argumenta, l'Ajuntament de Jaume Collboni, que sí, que ho té, que hi ha diners consignats, però no està gaire per la labor. I tot fa indicar que grups afectats i patronals del sector del transport, doncs, hauran de recórrer a la justícia amb una demanda col·lectiva per recuperar els diners. Jo també considero, i això és opinió pròpia, que, José Miguel, com has dit, els veïns de Barcelona són menys de la meitat.
No, clarament.
Clar,
és una cosa claríssima.
I aquí hi ha l'Ajuntament de Barcelona, qui el vote? Qui vote l'Ajuntament de Barcelona?
Home, doncs els veïns de la ciutat de Barcelona.
De patronats. Clar, aleshores, potser l'Ajuntament de Barcelona, per això fa una mica, si tot fos potser veïns i veïnes de Barcelona ciutat, potser seria més permissiu. Això també és collita pròpia.
Bé, doncs, escolta'm, anem a parlar i anem a veure què es pot fer amb tot això. I parlem amb la Mònica Xufré. La Mònica Xufré és, a part d'una de les afectades, que va rebre també un regalet en forma de multa, també és cofundadora de la APARC, aquesta associació que està precisament lluitant contra aquestes restriccions de trànsit. I tenim al telèfon. Mònica, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, moltes gràcies. Bé,
gràcies per estar aquí amb nosaltres, Mònica. Bé, comencem des del principi. Primer, com estàs d'afectada? I després, com comença la fundació d'aquesta associació?
Bé, afectada estic perquè estic sancionada, perquè amb el canvi horari em vaig despistar i vaig passar justament per sota una càmera i m'enganxar. Això és així. A partir d'aquí, pues, com a tot el món, el mapa de Google, que està por ahí en redes, i sapiguer on estan les càmeres que multen i esquivar-les amb el teu recorregut diari pues, per sobreviure, no? La segona cosa és com va sorgir. Pues això es va sorgir precisament de propietaris de vehicles clàssics, eh? O sigui, no va sorgir del pueblo llano y soberano. I va sorgir de la mà d'un senyor pues, que ens va deixar, malauradament, Jaume Agustí, que és el que va començar amb un fòrum, etcètera, etcètera, i a partir d'aquí pues, un grup de gent vam agafar el relleu i vam fer créixer l'associació, no? A base de molta informació, xarxes socials, informació, etcètera, etcètera.
Bé, a partir d'aquí, quan esperes que et retornin? Perquè no sé, de quan són l'import d'aquest tipus de multes de zona de baixes emissions?
L'import, si no el pagues, són 200 euros.
Bé, carai, no està...
Si ets reincident, em sembla que la cosa va pujant.
Va pujant, si ets reincident. Sí. Bé, i en aquest cas, que perquè et retornin els diners, perquè això està anul·lat, què s'ha de fer? Tu has de fer alguna cosa, alguna paperassa, alguna qüestió així?
Jo aconsello que es faci, que es recullin tots els expedients i es faci un recurs d'interposició a l'Ajuntament al·legant a la sentència i bueno, pues, adjuntant els expedients de les multes i demanant el retorn dels imports, no? Com sempre, l'administració, perquè ens hem convertit, ja no és una democràcia això, ara és un... No, ara estem a l'època feudal però moderna, no? L'administració el que fa és dir-te que no, per sistema. No, no, no. Aunque tinguis raó, dirà que no, per esgotar el període gratuït. Okay?
D'acord.
Llavors, com esgotes el període gratuït, la gent, què fa normalment? Oh, si tinc que agafar un advocat, em costarà diners, no sé què. No, agafeu un advocat. Agafeu un advocat i aneu per la llei, perquè està demostrat que quan vas amb un advocat de la mà i vas a demanar els teus drets a l'administració, tens les de guanyar. Però a la gent li fa molta mandra, això, d'agafar un advocat. S'estima més, bueno, són 200, 300, 400 euros, és igual, no sé què, no sé quant. Bueno, doncs no. Ni que siguin 50 euros, són teus. Són teus i tens dret a la revolució.
Correcte.
I, a més, com ho guanyaràs, com ho guanyaràs, et retornaran els diners a l'advocat.
Correcte. Llavors, clar, en principi, aquestes multes estan anul·lades, és a dir, ho han de retornar sí o sí, no?
Ho han de retornar al si agradi o no si agradi. I es tindria que aplicar la sentència al si agradi o no si agradi, però espera't que surtin les que falten de les altres entitats, que surtin ratificades pel Suprem, perquè la cosa no s'ha acabat aquí. O sigui, a veure, aquí l'administració demana, o sigui, sempre diu que el ciutadà té que complir la llei, no sé què, no sé quantos, però és que l'administració sembla que estigui per sobre del vidre malament, perquè tindrien que complir, perquè quan es van treure la segona zona de baixes emissions de la màniga, perquè no us oblideu que són molt llestos ells, o sigui, per driblar també en saben, eh? La picaresca espanyola també l'apliquen, eh? O sigui, sí, són els primers.
Sí, sí, no és només els ciutadans, sinó també l'administració, correcte.
L'administració és la primera que l'aplica la picaresca espanyola. Ostres, me van anul·lar una zona de baixes emissions, què tinc que fer? Pues bueno, em trec una altra ràpidament de la màniga. Però què passa? Que la segona zona de baixes emissions recull molts dels preceptes que estan anul·lats a la primera. Per posar un exemple, excessivo ámbito geográfico, quan hi ha només dos càmeres o dos estacions de medició, que són Gràcia i l'Eixample, que recordem que són les zones que estan més constrenyides al trànsit viari, on se n'han fet més carrils bicis, on se n'han ampliat més les aceres... Oh, quina casualitat, no? O sigui, la zona que han fet més la vida impossible al trànsit rodat és la que les màquines de medició donen pics. Això no vol dir que estigui malament, perquè si no, la segona seria acusar l'administració d'atemptat contra la salut pública. Per què ho dic, això? És perquè si tan contaminada està aquesta zona, per què fomenten l'ús de la bicicleta?
D'acord, entenc. Clar, perquè seria perjudici... Home, si fomenten l'ús de la bicicleta en una zona molt contaminada, estàs perjudicant la salut de l'usuari de la bicicleta.
Sí, i aquí, sí, sí, i aplaudeixen quan surten els nens amb les bicicletes i tal, que no oblidem, això és confirmat perquè vaig tindre fa poc una reunió amb gerència de mobilitat urbana de l'Ajuntament, ens van confirmar que la bicicleta encara no ha passat del 3,6% del 100% de la mobilitat de tota Barcelona i àrea metropolitana. És a dir, del 100% de la gent que es mou, només el 3,6% ho fan en bicicleta. I aquí, aquí incloem els turistes, eh, també?
Ja, ja, la, la xifra està clara. La xifra està...
O sigui que, i clar, i es fan més de 280 carrils de bici per un 3,6%. Això és que vol dir que simplement no és que estem lluitant contra la contaminació, no estem lluitant contra un tema de salut pública, sinó que estem fent la guerra al vehicle privat perquè volem que la gent no faci servir el seu vehicle per el que sigui. I oblidem-nos, no és mobilitat privada, perquè moltes vegades, perquè aquí hi ha la trampa també, perquè el senyor que està fent servir el seu vehicle perquè és comercial, perquè repara ordinadors, perquè pinta pisos, perquè repara temes elèctrics i tal, i fa servir un vehicle perquè pels de la seva feina és imprescindible, això no és mobilitat privada, per se.
Entenc,
entenc. No sé si m'explico la diferència.
No, no, totalment, perfectament, t'expliques totalment. Bé, en aquest cas, tothom podria reclamar aquestes multes durant tot això de la mobilitat, qualsevol persona que hagi estat multada, perquè tot això ha estat anul·lat, no? Ja ratificat, a més a més.
Qualsevol persona que va ser multada entre... A veure, ara parlo de memòria, eh? Quan va entrar en vigor? Entre el gener del 2020, entre l'1 de gener del 2020 i el 31 de desembre del 2022.
D'acord.
Vale?
Vale.
Dintre d'aquestes dates, qualsevol persona que tingui una multa, qualsevol persona que hagi sigut multat, té dret a que li retornin l'import de la multa. I si tens que agafar-te un advocat, ni que siguin per 200 euros, són teus aquests 200 euros. No els hi regalis a l'administració. Són teus i et pertoquen. Penseu que hem lluitat molt per aconseguir aquesta sentència. I estic molt contenta de que aquesta empresa, per exemple, hagi tirat endavant amb un advocat i li hagin retornat aquests 11.000 euros, que no és poca cosa.
No, no, i per què no és poca cosa?
Per un empresari que té dos o tres vehicles de transport, no és poca cosa.
No és poca cosa. Estem parlant d'aquestes multes que estava comentant, que aquesta empresa eren 46 multes de la zona de baixes emissions, era una petita empresa, i al final, en xifres rodones, 11.000 euros de retorn de multes. Imagineu com està la situació, perquè és el que tu comentaves, Mònica, que segurament la primera són 200, però si va sent reincident, la cosa va pujant, fins bé se sabe quan. Fins bé se sabe quan.
Eres
mala persona que contamines. Escolta'm, i tu creus que ara amb el canvi de consistori, de govern de consistori, això canviarà la percepció de tot això o no?
No, 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 perquè aquí hi ha una línia, o sigui, és aquí. Aquí els burros els han ficat la pastanaga davant. La pastanaga davant, que són els fons aquests de Next Generation de la Unió Europea, ¿vale? Que no és una altra cosa que els nostres impostos, perquè aquests fons són impostos que nosaltres anem pagant a Europa i que després, bueno, pues, ells van repartint, no? I què passa? Pues que aquests fons tenen un condicional pels ajuntaments, ¿vale? I això és extensible a tota Espanya, eh? No és una cosa d'aquí. I què passa? Pues que aquests fons tenen un condicionant. Jo et dono aquests diners, ¿vale?, al teu ajuntament, si tu a canvi fas això. És així de senzill.
Doncs, Mònica, una abraçada forta. Cuida't molt.
Igualment, a tots vosaltres. Moltes gràcies.
Doncs ja ens ho explicava molt bé la Mònica, en tot cas. Ja ho sabeu, a partir d'aquí ja podeu treure vosaltres mateixos les vostres conclusions. Bé, de seguida parlarem de diners, precisament. Tindrem aquí els amics d'Àrea Jurídica Global per parlar de targetes i de possibles estafes bancàries. I després rebrem aquest estudi, ja per relaxar-nos una mica, parlarem de música. Tindrem el De Paul. De Paul, aquest divendres passat, ha tret nou tema. Dime solo si ja es pensa on parlarem d'ell i parlarem amb un músic, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¡Ey! ¿Quant val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucoche.es.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Segurament, tots, pràcticament tots, tenim una targeta de crèdit, segurament, eh? Fins i tot alguns de vosaltres coneixereu el terme targeta revolving. Però bé, parlem en genèric de targetes i dels possibles abusos que hi puguin haver en aquestes targetes. Per això, en Área Jurídica Global, lo saben y conocen muy bien el tema de las tarjetas y si hay abuso o no hay abuso en estas tarjetas. Tenemos con nosotros a Arianda López y a Javier López para hablar del tema. Arianda, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias.
Javier, bienvenido.
¿Qué tal? Encantado.
Bueno, ¿qué problemas nos solemos encontrar con las tarjetas?
Bueno, las tarjetas, cuando hablamos de abusos de tarjetas, la gente suele pensar el interés. Voy a mirar en mi contrato el interés y si supera, algunas sentencias decían el 10, el 20, es abusivo. No. Detrás de esto se tienen que analizar distintas cláusulas y no solamente el interés, sino muchísimos otros puntos pueden hacer que tu tarjeta sea abusiva. No es solo abusiva la tarjeta que escuchamos hablar en algunos medios de comunicación o los micropréstamos y préstamos que también van en este saco más conocidos que se anuncian en televisión. Lo pueden ser todos. Por lo tanto, todo el mundo que tenga una tarjeta de crédito tiene que saberlo analizar. ¿Cómo se analiza? Yendo a un experto. ¿Cómo lo podríamos preanalizar antes de acudir a un despacho como el nuestro?
Bueno, hay que ver el último recibo pagado. Desde luego, una tarjeta de crédito es muy importante tenerla, y yo la utilizo. Claro, si a final de mes pagas, pues te sale gratis, que está bien. Uh-huh. Ahora bien, cuando esos pagos los tienes que decir, bueno, pues pagaré mes a mes, aquí viene el lío. Primero, como bien decía Arianna, hay que mirar lo primero el interés, pero no solo, porque hay muchas otras cláusulas abusivas. Pero el interés. Hay una sentencia que se ha ganado, CETELEM, un crédito al 10-15, y ha dicho la Audiencia Provincial de Madrid que es abusivo porque en aquel momento la base de datos del Banco de España, que buscando en Internet aparece, cada año donde pediste el crédito, ¿a qué interés medio? ¿Sí? En aquel año 2015 se prestaba al 6-20. Le han prestado al 10-15,
es abusivo. Y como es superior, es abusivo.
Si es abusivo, te tienen que devolver todo lo que has pagado menos el principal, todos los intereses. En este caso, hay clientes que el banco les reclama 3.000 euros y les hemos conseguido, Ariana,
17.000
euros. Caray, alucinante.
Muy fuerte.
Llevaba el señor casi 15 años pagando en exceso. Y la ley dice que tienen que devolvértelo todo. ¿Por cuándo puede ser nula un préstamo por abusivo? ¿O por el interés? Luego, otro truco que ponen, que te dicen que tiene 360 días, un año.
Lo que te comentaba, si alguien tiene la tarjeta y dice, ay, pero es que yo sí que lo tengo al 6, cumple normativa del momento en el que pedí el préstamo, todo está correcto. No, la cláusula 360. Bueno, para explicarla bien, el año no tiene 360 días, tiene 365. Si lo calculáramos bien, tu interés no sería del 6, sería del 8, del 9, claro, del 10.
Y si en aquel momento se prestaba al 6, ya es abusivo. Por eso te ponen, es que te las juegan por todos los sitios.
Pues en Área Jurídica Global te van a echar una mano, ya veis que son absolutamente expertos en el tema y van a aconsejarte perfectamente sobre tu situación. Areajuridicaglobal.com es la web. O el teléfono, también podéis llamarles. 990 17 16. 990 17 16. Y en Área Jurídica Global, pues en este caso hablábamos de las tarjetas, pues te aconsejarán sobre tu situación. Javier, Arianda, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A vosotros. Y como digo, en cualquier abuso, tarjetas, ley de segunda oportunidad, hipotecas, avales que tenemos que cancelar.
Empresas
y familia. En fin, es que podríamos estar hablando aquí toda la tarde.
Ya. Muchas gracias, Javier.
Hasta luego.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nunca he sido el más valiente, solo he sido un poco listo. He pecado por cobarde, aunque a veces me he atrevido.
Divendres passat, doncs, està calentet, va, ja estava disponible a totes les plataformes digitals el darrer treball, el darrer single i videoclip de The Paul. Dime solo si has pensado. És una nova feina d'un De Paul que, ostres, ha tingut uns quants carmelets que funcionen superbé. De Paul, benvingut.
Bueno, moltes gràcies, la veritat.
Escolta'm una cosa, tu ets músic, eh? I no és qualsevol cosa dir tu ets músic.
Ja, m'agrada que faci això, que una cosa és ser cantant i l'altra músic.
Correcte, no? I aquí vaig. Per què? Doncs perquè, si malament no recordo, ho estava llegint, vas començar a tocar la guitarra per avorriment, pràcticament, i després el piano, l'ukelele, vas començar a compondre música. Estem parlant amb un músic avui.
Pues sí, i faig bandera d'això, la veritat que és algo que estic molt, molt orgullós, sobretot perquè actualment crec que ens hem acostumat a, al final, que jo trobo que està molt bé, no? Però treballar amb tanta gent, amb quatre productors diferents, que al final crec que estem com una mica com robotitzats de tu canta, tu escriu les cançons, tu produeix només. I jo intento que fer una mica de tot, al final no acabo de fer res superbé, no crec, sí, sí. Però la veritat que m'agrada molt, sobretot perquè a l'hora d'escriure cançons, al tocar instruments, sóc capaç de saber el que vull, no? De tinc una idea d'una melodia i la puc posar a la guitarra, al piano, i després a l'ordinador fer una petita maqueta que em serveixi per tenir una idea de com va.
És un bon què, tot això, no? Tu dius que no fas tot superbé, però suposo... Quants anys tens? Perdona, no vull ser indiscret.
22.
Estàs parlant, vull dir, això et queda per fer... Què passa, que ja se sap tot i ha fet tot
superbé? No,
superbé,
no, bueno, 22... suposo que no, crec que...
Home, tindràs queixa.
Em queden moltes coses, suposo, per aprendre.
Home, no, i per si una que ja ho fas prou bé, perquè ja has tocat serà amb uns quants temes, eh? I aquest, dime solo si has pensado... Has aprofitat aquestes rimes del pensar o tenir o aquestes que... Està molt bé, eh?
Doncs sí, la veritat, crec que aquesta cançó, bueno, a mi m'agrada molt perquè és una cançó que et portava un any gairebé, crec que la vaig fer al maig del 22, aproximadament.
Un any?
O sigui, té un any allà guardada en una carpeta a l'ordinador i al cap d'un temps, doncs, hem decidit que aquest seria el pròxim single i aquí ens trobem parlant d'aquest tema que la veritat que teníem moltes, moltes ganes de treure.
Però escolta, es tira un any a una carpeta de l'ordinador perquè se t'oblida, perquè dius, bé, això ja ho miraré quan tingui temps, perquè... Per què? Un any?
No, perquè la veritat és que l'any passat aquestes dates vam treure a Ibiza.
Sí.
La veritat va anar molt bé, després de fiesta vam treure cap a finals d'any, també. Uh-huh. I al final és més per calendari...
Dosificar, no?
Per també? Calendari que una altra cosa. Si fos per mi, i jo asseguro a la gent... que trauria cançó cada setmana.
No, perquè no. Suposo que també és ajustar-se una mica al ritme de consum de la gent, no?
Totalment, i això que crec que nosaltres ho fem, tant jo com el meu equip, ho fem una mica diferent, no? No ens deixem portar tant, sobretot, per les xarxes socials, perquè si no sí que estaries gairebé cada setmana o cada dues setmanes traient cançó, i som una mica més pacients, la veritat. O sigui, al final puc estar dos mesos sense treure cançó, però no vol dir que estigui desaparegut, al contrari, que estic treballant en el que estic fent per treure i amb ganes de disfrutar el que he tret, també.
Molt bé, no t'has pressionat, eh?
No, però a mi em preocupa sobretot el fet d'imaginar, trec aquesta cançó i té un recorregut de dues setmanes, ostres, portem un any treballant amb això, no?
Correcte, això volia anar a parar, perquè és una mena de fast music, una cosa, darrerament sempre parlo quan venen aquí a parlar de música i parlem de música. Ostres, tots coincidim que, ostres, vivim una època que hi ha, crec que no totes, però una bona part de la música és de consum ràpid, del que tu dius, agafa dues setmanes i otra.
Totalment.
Vull dir, és una cosa en cadena, pràcticament, no?
Sí, al final és el que ens estan acostumant. També crec que tenim una mica de culpa als propis cantants i artistes. Vull dir, jo, per sort, com et comentava, tenim paciència i no ens corre pressa al mercat, no, diguéssim. I al final jo he tingut la sort de que jo no traiem cançons no cada setmana, no cada mes, i a la gent li estan agradant. I porto 2 anys, amb qui en diria, vam tardar després gairebé 8 mesos en treure el pròxim single potent, no, diguéssim. O sigui, a mi és algo que si les coses fan bé, crec que no hi ha temps.
Bé, tenim aquest Dime Solo Si Has Pensado, que és el que tenim a sobre, que esperem que expliquem davant de tot això, perquè tu ets un cantautor que no està del tot barallat encara amb el planeta. Vull dir que... No riguis, perquè sembla que els cantautors estiguin barallats amb el planeta Terra, sí, i que tot sigui un desastre.
Jo també t'he de dir que si a la meva edat estic enfadat amb tot.
Però hi ha coses... A les teves cançons hi ha punts d'esperança i coses maques, positives, de cantar l'amor, però no a la desgràcia. No a l'amor desgraciat, principalment.
Totalment. Aviam, jo, per exemple, en aquesta cançó dic una frase que diu alguna cosa així com... La vida t'ha tractat malament posant-te a un tonto al teu costat. Sí, vull dir, en veritat, hi ha una mica de malícia allà, però ho dic com amb una entonació gairebé alegre, esperançadora, i es camufla una mica, però al final, si et fixes en la lletra punt per punt... Dius,
Escolta'm, què et va abocar a fer cançons i a la música? Doncs... Quan mirem cap al darrere, des d'aquest punt de la publicació del Dime Solo Si Has Pensado fins al principi, què et va portar això?
Doncs sobretot, jo al principi, quan vaig començar, tenia la idea d'escriure cançons per una mica per vèncer la timidesa, no? Crec que tinc, i abans tenia encara més, no? Ara ja... gairebé perquè és el que em toca, no? I també perquè vaig fer un clic, no? M'ha hagut de treure de sobre. Però sobretot vaig començar a escriure per explicar coses que d'una altra manera potser no m'atrevia. I sobretot per dir-li a la gent que m'agradava que... Escolta...
Ja entenc, però...
M'agrada, saps?
Lo de la timidesa no sé si comprar-t'ho, perquè que sí, que no dic que no, però dius, timidesa, faig... toco la guitarra, començo a fer cançons en principi sense unes expectatives grans, perquè ningú pensa voy a triunfar con este tema. Triomfes, funciona, i t'has de pujar a un escenari. Ostres, aquí la timidesa on queda?
És que no hi ha una altra opció, vull dir...
És el que
vaig assumir, vaig dir, mira, Pol, o surts a l'escenari i fas veure que estàs super segur del que estàs fent,
todo...
o se't menja l'escenari. Llavors jo vaig escollir la primera opció, crec que m'està anant bé, crec que vaig millorant poc a poc, no? Al final crec que això és una carrera de
fons,
crec, sí, totalment, i crec que de moment està anant bé, o sigui, per tot el que, o pel poc que esperava al principi, perquè al final soc bastant negatiu i de més, i no esperava res, la veritat.
No, de fons i de talent. Vull dir que és una cosa que tu suposo que sempre és una qüestió de talent, d'inspiració i el que tu deies abans, no? Tu tens totes les armes per la música. Vull dir, quan dic totes les armes, em refereixo al que explicaves abans, de saber tocar, de conèixer el que has de composar i de tenir la lletra. Vull dir, tot el mateix cervell. I això sempre pot ser un avantatge, no?
Totalment, perquè al final no et limites tant com potser una persona que només canta.
Doncs, De Pol, con el Dime Solo Si Has Pensado. Escolta, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, De Pol, ha estat tot un plaer.
A vosaltres, sempre és un plaer estar per aquí.
¿Por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
A ver, Carlos, ¿qué te pasa? Son las 9:10. ¿Qué estás haciendo en la cama?
Es que tengo 38.5, Carlos. Tengo fiebre.
No, Carlos, no. Sabes perfectamente que para nosotros la fiebre es a partir de 39.5.
Pero, Carlos, ¿qué dices?
No, venga, Carlos, va, a currar.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Sin condiciones. Y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Punt d'arribar.
una, però abans de fer-ho, vull recordar una cosa i vull explicar una cosa, que aquest proper dimecres, dia 24, Herrera, Cope Catalunya i Andorra, estarem en directe des de la fàbrica de Corsa amb motiu del 50 aniversari. Corsa fa 50 anys i allà estarem en directe. En directe des de Corsa, Castellví de Rosanes. A partir de les 12:20, el dimecres, dia 24, en directe des de Castellví de Rosanes, amb el 50 aniversari de Corsa. Tanquem arrere des de Cope Catalunya i Andorra i obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra parlant de què? De Sant Jordi. I parlant del copagament de certs llocs de posada de puestos. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora.